Mobilitat restringida al sud de Catalunya per una dana que té el Baix Ebre i el Montsià en alerta vermella. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Des de primera hora d'aquest matí i fins a la propera mitjanit, la mobilitat està restringida al Tarragonès, al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Montsià. En aquestes dues últimes comarques, a més, al Baix Ebre i al Montsià, s'hi ha decretat l'alerta vermella per inundacions, Joan Bota.
La previsió d'aiguats ha fet tancar avui els centres educatius. El transport públic funciona amb serveis mínims i hi ha vies de comunicació com l'AP7 que estan tallades.
Busquem l'última hora des de Tortosa i des de Tarragona amb Jordi Barranca i Manel Sastre.
Sí, bon dia. Tot plegat fa que els carrers dels municipis d'aquí de Terres de l'Ebre estiguin mig a hores d'ara. Durant el matí ha anat plovent amb algunes pauses, però no hi ha hagut incidències destacables. Per si de cas i preveient el que pot passar en les properes hores, els ajuntaments ja han restringit els accessos a les zones més properes, a rius, rieres i barrancs, i es fa una crida generalitzada a extremar les precaucions.
El Camp de Tarragona ha anat plovent durant tot el matí de forma feble, ciutats mig desertes també per les restriccions que han deixat atrapats centenars de vehicles en els diferents talls que s'han fet al Montsià i també aquí a Torredembarra, on som ara mateix, amb cues quilomètriques de cotxes i camions que obligaven els Mossos a sortir i a retornar en direcció nord. L'aigua no ha fet mal i, en general, els veïns han seguit totes les restriccions de l'alerta per part de l'administració.
I mentrestant, al País Valencià, la previsió de noves pluges torrencials en les mateixes zones afectades per la dana d'ara fa 15 dies han fet activar, avui sí, totes les precaucions. Enviat especial Miquel Jarque.
Sí, s'han activat totes les prevencions perquè hi ha molta preocupació. A partir de les 6 de la tarda es prohibiran els desplaçaments de vehicles personals a 20 municipis de l'Horta i la Ribera. La restricció s'allargarà fins demà. L'aigua s'afegeix al fang que embussa els clavegarams i es multipliquen les feines per desembussar-los.
I a Madrid, el Congrés dels Diputats crida del govern espanyol a la unitat política per reconstruir el País Valencià. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Ha comparegut el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per defensar l'actuació del govern espanyol, però també per estendre la mà al PP. Ha demanat aparcar diferències i els ha ofert un pacte d'estat per afrontar l'adaptació al canvi climàtic. Però els populars segueixen assenyalant el govern central i, en concret, Teresa Rivera. Feijó insisteix en vetar la candidatura de la ministra a la Comissió Europea perquè, diu, pot acabar als tribunals.
I a banda de tots els efectes de les pluges torrencials, de les que hi va haver i de les que hi pot haver, condemna dura de 10 anys de presó per 3 Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, a la Selva.
Traficaven amb marihuana requisada per la mateixa policia en un dels casos de corrupció policial més greus dels Mossos.
Girona, Núria Pereira.
L'Audiència de Girona considera provat que el caporal era el líder del grup criminal on també hi havia els altres dos agents i que un còmplice els ajudava per vendre la marihuana al mercat negre. També els imposa multes de fins a 15.000 euros i la inhabilitació per exercir de policia durant tot el temps que duri la condemna.
I aquesta pel·lícula...
El meu nom és Manolo Vidal.
El 47 ja és la cinta més vista en català als cinemes dels últims 40 anys.
Supera els 450.000 espectadors i no només passa per davant de Casa en Flames, Alcarràs o Pa Negre, sinó que amenaça el rècord històric de la plaça del Diamant de Francesc Betriu, que va vendre 500.000 entrades a principis dels 80.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb l'entrevista que el Tot Costa fa a Dani Olmo.
I que sentirem al Catalunya Migdia un avançament d'aquesta entrevista al jugador del Barça, que s'emetrà avui a partir de les 7 de la tarda al Tot Costa. Ansu Fati torna a lesionar-se. Avui el club ha explicat que s'ha lesionat a l'entrenament, una lesió muscular al bíceps femoral, i que estarà al voltant d'un mes de baixa. I repassarem també la golejada del Barça 7-0 amb el Sant Polten, partit d'ahir a la Champions.
Moment de saber com tenim la mobilitat especialment complicada al sud del país. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. A banda d'això, a l'autovia 2, 4 quilòmetres de cua entre Collbató i Esparreguera en direcció Barcelona per un accident que deixa un sol carril obert per les restriccions de la mobilitat a causa de la dana. Prop de 20 carreteres afectades a les comarques de l'Ebre i Camp de Tarragona. De la xarxa principal hi ha 8 quilòmetres de cua a l'AP7 de Roda de Barà a Torredembarra en sentit sud. Es fan desviaments per la sortida 32. 14 quilòmetres de cua a la mateixa AP7 d'Ulldecona a Amposta en sentit nord. Aquí es fan desviaments per la sortida 42. També destaquem tallades en 340 entre Creixell i Torredembarra Navarra, direcció sud, a 27-30 Rourell i Vilallonga del Camp, C-37 al Cuber, C-12 a Maials, T-11 als voltants de Tarragona, o la C-37 al Cuber, també en direcció Tarragona. El transport públic, la línia R-15 de Renfe, no circula entre Reus, Móra la Nova, Caspi i Saragossa. L'R-16 té limitacions de velocitat entre Tortosa i l'Aldea. Suspesa la línia R-17 entre Tarragona i Salou-Portaventura. I el servei d'autobusos per les obres de Roda de Barà és inferior a l'habitual.
Doncs ja veieu que la pluja que ha caigut i la que s'espera que caigui està afectant molt la mobilitat. Per tant, avui estem especialment interessats en saber quin temps farà.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Gemma Puig, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda continuaran les pluges?
Sí, s'intensificaran, eh? Per tant, precaució. Ara mateix ja tenim aquests dos extrems cap a l'Empordà i també, sobretot, doncs, molt fixats en aquest tram entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De moment, els més intensos descarreguen encara dins del mar, però sí que la pluja serà intensa en aquest sector amb aquests avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, ben bé des del Tarragonès fins al Baix Ebre. En alguns casos, doncs, aquests ruixats poden ser intensos, de 40 litres en només mitja hora, i més probable que aquesta pluja que podria arribar a ser torrencial cap al Baix Ebre i al Montsià. Tot això, a més, per acumulació, aquesta pluja continuada poden deixar, doncs, aquests més de 100 litres en aquest sector, cap a l'Ebre, sobretot. A més, amb vent de mar, per tant, amb temporal marítim, una situació que haurem d'anar seguint aquesta tarda, molta precaució, i també amb precaució també cap a l'Empordà, perquè també hi ha avisos d'intensitat tant a l'Alt com al Baix Empordà.
Molt bé, doncs durant la Catalunya Migdia estarem pendents dels efectes de les pluges que ja hem tingut i també de com va evolucionar la situació durant la tarda. Fins ara, Gemma.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ara us ho dèiem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'alerta del Pla Inuncat aquest mateix migdia i ha pujat a vermella l'alerta per pluges intenses a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. La mesura s'ha pres en una jornada en què des de les 6 del matí i fins a la mitjanit hi ha restriccions a la mobilitat. S'ha suspès l'activitat escolar i la universitària. També l'activitat judicial i la sanitària no urgent al Tarragonès, al Baix Camp, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre. En aquestes 5 comarques, els municipis han reduït el servei de bus urbà. Pel que fa al servei ferroviari, no hi ha trens a l'R15 entre Reus i Móra. També ha quedat suspès el servei llançadora entre Tarragona i Salou-Portaventura. De fet, a aquesta hora, l'AP7 es manté tallada a Altafulla i a Roda de Barà, i la Nacional 340 a la zona d'Altafulla i de Torredembarra, al Tarragonès, amb centenars de vehicles que encara estan atrapats amb cues quilomètriques. Anem a Torredembarra, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, les cues s'han anat formant bàsicament perquè els Mossos d'Esquadra han anat informant un a un tots els conductors que passaven per aquí i només deixaven passar els veïns o bé els camions que portaven transport essencial.
Fins a les 12 de la nit, si no són serveis essencials, no podran circular.
Per l'autopista.
Sí, vale. Hem d'agafar la P7 una altra vegada i retornar cap al seu centre de treball.
Alguns conductors s'han passat més de 2 hores atrapats en aquest punt. La majoria coneixien, però, l'avís d'emergències. Però molts es queixaven de la severitat d'aquestes restriccions de trànsit i també de la falta d'informació.
Sí, sí, ho sabia. Sí, sí. Pues ara tirar cap a casa. Tira cap a casa i ja està, no me la jugo.
Sabia que hi havia avís d'emergència, però no que hi havia restriccions de trànsit.
Jo estava informat de que hi va llover, però no de esto, de que cortaven l'autovia.
No estàvem informat i estem aquí atrapats. La Franca, pues, ja fa...
Pues és que no sé per què. Perquè no plou i no entenc res. Ningú diu res, només et diuen cap aquí, cap allà i espavila't.
Aquest ha estat, de fet, el principal efecte que han tingut les mesures preventives per unes pluges que fins ara no han fet mal. Han estat febles, d'entre 5 i 20 litres per metre quadrat en un temporal que tampoc s'ha notat massa a les platges fins ara. No hi ha hagut efectes a barrancs i rieres. Els punts més problemàtics de Tarragona, per exemple, els veïns no han deixat aquesta vegada el cotxe a prop del torrent, fent cas d'aquesta manera a les recomanacions que feien els ajuntaments. En unes ciutats i uns pobles semideserts, com es veia, per exemple, en pandèmia, amb molts comerços tancats i molt poca o nul·la activitat administrativa, judicial o lectiva.
Doncs aquesta decisió del Meteocat, la de pujar l'alerta fins a vermella, a la pràctica es tradueix en una alerta de perill molt alt per les conseqüències que pot tenir, tant pel que fa a la intensitat com pel que fa a l'acumulació d'aigua a les Terres de l'Ebre. De fet, els ajuntaments d'aquella zona ja s'han preparat i han activat mesures preventives. Tortosa, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. Aquí les Terres de l'Ebre, tothom està novament en alerta per l'impacte que pugui tenir aquest nou episodi de pluges. De moment, durant tot el matí ha anat ploent amb algunes pauses, però sense més incidències. Els ajuntaments fan una crida extrema a la precaució mentre tenen l'ull posat en alguns indrets crítics. Sentim els alcaldes de Tortosa, Jordi Jordan, i de l'aldea Xavier Royo.
Hem precintat tots els accessos al riu Ebre, al seu pas per la ciutat. Estem vigilant tots els estacionaments amb els diferents barrancs que travessen Tortosa. Hem cancel·lat totes les activitats programades en diferents centres sanitaris de la mateixa ciutat.
Estem treballant tant a la Brigada Municipal com a la Guàrdia Municipal, repassant tots aquells punts conflictius per estar preparat per la pluja que ens pugui vindre pel dia d'avui.
I és que són precisament els barrancs un dels punts que més preocupen. Amb l'anterior episodi de pluges, no fa ni dues setmanes, recordem-ho, van baixar molta aigua, però van aconseguir aguantar. Les pluges més intenses encara no han arribat, però el que sí que hi ha hagut és la primera petita nevada al cim del Montcaro, aquí a Terres de l'Ebre, a 1.400 metres.
Aquesta pluja també afecta el País Valencià i a la zona arrasada per la Dana d'ara fa 15 dies. Hi ha vist taronja al litoral i pel temporal marítim. S'han anunciat restriccions per circular amb cotxe particular. Un centenar d'escoles i d'instituts a València han cancel·lat les classes. Es recomana als voluntaris que avui no es desplacin als municipis afectats. Sobre el terreny, preocupa el clavegueram, col·lapsat per culpa del fang, i també l'estabilitat d'alguns edificis. L'alerta meteorològica ha fet que se suspenguin les feines de recerca de desapareguts a alta mar. Justament aquest matí, però, s'han trobat els cossos dels dos nens de 3 i 5 anys que van desaparèixer amb la riuada a Torrent. Enviada especial al País Valencià, des de Catarroja, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Bon dia.
Bon dia. Aquí a la zona més afectada per la Dana, tothom també pendent del cel. Ha plogut tot el dia, però els ruixats més intensos encara estan per arribar i s'esperen a partir d'aquesta tarda. És per això que restringeixen aquí també des de les 6 i durant 24 hores la mobilitat de vehicles privats a tota la zona. Són 20 municipis de l'Horta i la Ribera i, per tant, Catarroja està inclosa i és per això que aquí adverteixen. És això, les clavegueres estan a tota la zona embussades pel fang i els residus que s'han solidificat i no serviran per desguassar l'aigua dels nous ruixats. És per això que aquí, sobretot, hi treballen els bombers. El cap operatiu de la zona, en declaracions a Catalunya Ràdio, adverteix que, tot i que és lenta, hi ha solució. És membre dels bombers de la Comunitat Foral de Navarra.
Tenemos maquinaria especializada, camiones de destiegue, con una presión de 300 bares, que rompe ese tipo de lodo sólido y lo convierte en un lodo aspirable. Con esta lluvia no pasa nada. Con más lluvia, pues veremos.
També preocupa l'estabilitat de centenars d'habitatges. Aquí es van desallotjar ahir 200 persones d'un bloc en perill d'esfondrament. Els veïns, molts d'ells, ja eren reallotjats i han hagut de tornar a sortir precipitadament.
L'arquitecte de l'Ajuntament redactó que los pilares están dañados un 70%, con lo cual nos tiraron a la calle a cerca de unas 200-250 personas sin vehículo, sin alojamiento y sin nada. Y apañaros.
Els veïns que conserven la casa avui acaben de col·locar aquí també barreres de contenció per si es tornen a inundar els carrers.
I en paral·lel, dues setmanes després dels aiguats, es comença a obrir el front judicial contra els governs de Carlos Mazón i de Pedro Sánchez. Una plataforma ciutadana que agrupa centenars d'afectats pels aiguats prepara una demanda col·lectiva contra tots dos executius. Aquesta denúncia se sumaria a les demandes que ja estan en mans de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. Seguim a València ara amb Pepa Ferrer.
Més de 1.800 persones, entre elles advocats, voluntaris i mecenes, formen part de la iniciativa Justícia per València, una plataforma que està treballant per confeccionar una demanda col·lectiva. Volen obrir la via penal per demanar responsabilitats al govern valencià per homicidi, per imprudència greu, i la via civil també contra l'administració valenciana i espanyola. Acusen, a més, a la Confederació de no haver realitzat obres en el barranc del Pollo previstes des del 2006. Les responsabilitats de la gestió de la Dana han arribat als jutjats. El TSJ valencià ha admès a tràmit una querella d'un particular contra el president Carlos Mazón i el govern espanyol per errors i omissió flagrants. La CGT també ha enviat a Fiscalia una denúncia contra el president valencià per una actuació negligent que va causar la mort de més de 200 persones, entre elles molts treballadors en els seus centres de treball o bé de camí d'anada o tornada al treball. I a nivell polític, Compromís va anunciar ahir que també es querellaria contra Mazón. Ho va fer el senador Enric Morera, que critica a Mazón que la seva gestió va conduir la ciutadania a un escorxador.
Per cert, que els grups ecologistes alerten del risc de contaminació per totes les deixalles que ha generat la Dana a València. Segons la Generalitat Valenciana, cada dia es gestionen 2.500 tones de residus, però encara hi ha piles de deixalles i vehicles amuntegats, Mireia Sala.
El pla d'emergència per retirar els residus consisteix en recollir totes les deixalles dels municipis afectats i deixar-les en llocs habilitats fora del poble per traslladar-los de nit a abocadors o pedreres. Entitats com Acció Ecologista Agro hi veu risc de contaminació perquè el fang està barrejat amb líquids tòxics, com per exemple la benzina dels cotxes o amb electrodomèstics. Eva Tudela és membre de la Comissió de Territori d'aquesta ONG.
Vam donar aquesta informació a la conselleria de que se podria traslladar a valoritzar, crec que és a Bunyol, que se poden cremar, una cimentera, o a canteres, que ja no estiguin en ús per reomplir i tapar. Però al final el que fem és traslladar els residus d'allí a un altre lloc. No estem gestionant els residus, els estem traslladant i amagant.
Un altre repte és la gestió dels 120.000 cotxes afectats per la Dana. Es farà el procediment habitual per desballestar-los, però es trigarà molt de temps. Ho ha explicat la directora general de la Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge, Alicia García Franco.
Va a pasar más tiempo, porque son muchos vehículos juntos, que tiene que ir el perito a verlo, tiene que ir el dueño, tiene que el dueño decir, pues no quiero nada, porque me han dado un siniestro total, y entonces firmo la baja del vehículo. Entonces, una vez que se firma la baja del vehículo, se tiene que tratar medioambientalmente de forma correcta.
El govern espanyol ha ampliat el termini de 30 dies que normalment tenen els centres de tractament per descontaminar els vehicles.
I a tot això, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, demana consens polític per afrontar la reconstrucció del País Valencià i ofereix al Partit Popular un pacte d'estat climàtic. Ho ha dit al Congrés dels Diputats en una compareixença convocada per explicar la gestió de la Dana, que ha acabat amb els populars demanant responsabilitats a la ministra Teresa Rivera. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Sense renunciar a defensar l'actuació de l'Estat durant la riada...
Los avisos los emite la EMET. Y las alertas son competencia de Protección Civil de la comunidad autónoma.
El ministre Torres ha demanat unitat per tirar endavant l'ajuda als afectats i ha plantejat un pacte d'estat per afrontar l'adaptació del territori al canvi climàtic.
No van a encontrar en esta intervención ningún señalamiento, sino que lo que queremos hacer es un llamamiento al trabajo conjunto, a arrimar el hombro, a compartir sacrificios para dar la mejor respuesta que se nos exige, creo que se nos clama, por parte de la ciudadanía.
Però el PP ha triat seguir assenyalant com a responsable de la tragèdia la ministra de Transició Ecològica per treure el focus de Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo ha exigit que el govern espanyol retire la candidatura de Teresa Rivera a vicepresidenta de la Comissió Europea.
La Comissió Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales de la candidata del gobierno, de la señora Rivera. Por eso le pido al gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera y proponga otra persona.
Un Feijóo que no ha aparegut fins a la sessió de control posterior en protesta per l'absència de Pedro Sánchez, que segueix a la cimera del clima, i a qui li ha respost després la vicepresidenta María Jesús Montero.
La falta de responsabilidad que tiene el señor Feijóo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por tal, en este caso, de ganar tiempo y no reconocer las propias responsabilidades del Partido Popular.
El PSOE tampoc s'ha estalviat crítiques dels seus socis, en este cas per no agafar el timó de l'emergència, malgrat que tot el focus l'han posat sobre el govern valencià del PP.
Doncs tot i les paraules que hem sentit d'Alberto Núñez Feijóo, Ursula von der Leyen manté la confiança en Teresa Rivera després de la Dana i intenta desbloquejar la votació de la futura Comissió Europea. La presidenta està reunida amb els líders dels grups parlamentaris que li han de donar suport. Els socialdemòcrates alerten que el posicionament dels populars europeus està posant en risc el nou executiu comunitari. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Bloqueig sobre la formació de la futura Comissió Europea i molta tensió entre els tres partits proeuropeus, populars, socialistes i liberals, la majoria que dona suport a von der Leyen, que avui els ha citat per intentar trobar una sortida. L'objectiu és poder validar els noms dels sis pesos pesants de la futura Comissió Europea, entre els quals el de Teresa Rivera. La decisió està ajornada sine die, després dels exàmens a l'Eurocambra d'ahir. L'audiència a Rivera va ser molt tensa, amb acusacions dures de PP i Vox, que van suggerir una imputació judicial de la ministra per la gestió de la Dana, però també amb crítiques d'eurodiputats del PP europeu. Avui, von der Leyen, per boca del seu portaveu, Eric Mamer, ha volgut reafirmar la confiança en Rivera com a candidata a vicepresidenta comunitària.
La presidenta ha donat la seva confiança al conjunt dels candidats al lloc de comissari i el procés per la seva confirmació està en marxa. I, evidentment, res ha canviat en relació amb aquesta decisió inicial.
Com a mostra del clima de tensió, el comunicat d'aquest matí dels socialdemòcrates europeus, alertant que el vot de tota la futura Comissió Europea està en risc i acusant el PP europeu de servir els interessos del PP espanyol per atacar Rivera.
Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. Avui, no davant del jutge, sinó de la comissió de l'Assemblea de Madrid, que volia aclarir si va rebre o no tracte de favor en el seu màster per ser la dona del president del govern espanyol. L'ha creat el PP, aquesta comissió. I el que s'hi han trobat és el retret de Begoña Gómez en els seus dos minuts d'intervenció inicial. Madrid, David Melgarejo.
Bon dia. Per primera vegada, Begoña Gómez ha dit públicament el que pensa, i no només sobre la causa judicial, també sobre aquesta comissió d'investigació.
Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio.
Els denunciants de Gómez són Vox, Manos Limpias, Azteoir i altres associacions d'extrema dreta. Per la seva condició d'investigada pel jutge, Gómez ha preferit avui no respondre les preguntes dels portaveus de la comissió, creada pel PP amb la seva majoria absoluta per investigar les càtedres i màsters de la Complutense, però sobretot si Gómez, el plat fort d'aquesta comissió, va rebre tracte de favor per part de la universitat. La portaveu del PP li ha retret el silenci com a falta de respecte, ha dit, a investigadors i docents.
Pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del gobierno. Todos esos profesionales merecían una explicación.
La portaveu socialista ha sortit en defensa de Gómez i en contra de la presidenta del PP madrileny.
Al gobierno de la señora Ayuso no le importa en absoluto la Universidad Complutense de Madrid ni el resto de universidades públicas madrileñas, ni muchísimo menos respeta su autonomía.
Begoña Gómez ha de tornar dilluns al jutge. Juan Carlos Peinado li comunicarà la imputació de dos delictes més vinculats als programes informàtics del màster. Ella ha demanat ajornament perquè acompanya Sánchez a la cimera del G20 a Brasil. Les acusacions han demanat, en canvi, al magistrat que li retiri el passaport. S'espera la resolució del jutge.
I a la cimera del clima de Bakú, el secretari general de les Nacions Unides reacciona amb indignació a la inacció climàtica, diu, d'alguns països, i qualifica d'injustícia descomunal que els que en pateixen els efectes siguin, per exemple, les illes del Pacífic, on pràcticament no es generen emissions. Montse Poblet.
Mentre a la plenària de la COP29, Giorgia Meloni o el grec Kyriakos Mitsotakis posaven al fre les polítiques climàtiques apel·lant al pragmatisme, Antonio Guterres es reunia amb representants dels estats insulars que ja estan patint la pujada del nivell del mar als seus territoris.
You have every right to be angry.
Teniu tot el dret d'estar enfadats. Jo també ho estic. Esteu patint una injustícia colossal que amenaça el futur de les vostres illes per l'augment del nivell del mar. És una injustícia impulsada per uns quants. El G20 representa al voltant del 80% de les emissions globals i aquesta injustícia s'ha d'acabar.
And it is an injustice that must end.
Precisament avui, l'informe Global Carbon Project, firmat per un centenar de científics de tot el món, ha confirmat que les emissions continuen pujant i tornaran a batre un rècord aquest any.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida una operació antidroga que afecta els Mossos.
Catalunya migdia.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els Set Magnífics, l'últim dels Mohicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com. Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts, dos quarts. Condemnats a 10 anys de presó, cadascun dels 3 Mossos de Santa Coloma de Farners a la Selva, jutjats per pertinença a grup criminal. L'Audiència de Girona considera provat que robaven la marihuana que requisaven en operacions policials i la venien al mercat negre amb l'ajuda d'un còmplice. Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. La sentència considera que el caporal dels Mossos era el líder de la trama i li imposa la pena de 10 anys i 9 mesos de presó. La gent que feia d'intermediari té una pena de 10 anys i un mes i el tercer mosso implicat de 9 anys, 9 mesos i 15 dies. També es condemna l'home que estava acusat de vendre la marihuana que els agents robaven de les operacions policials. Se li imposa una pena de 2 anys i 3 mesos de presó. La seva dona queda absolta. Els agents els han condemnat per un delicte de salut pública, pertinença a grup criminal, furt continuat i falsedat en document oficial. Els 4 condemnats també han de pagar cadascun multes que van des dels 11.000 euros als 15.500 i els agents se'ls inhabilita per exercir de policia durant tots els anys de la condemna. Durant el judici, els agents es van declarar innocents, tot i que es van poder veure imatges gravades per les càmeres de la comissaria. Són imatges del caporal traient 5 bosses de marihuana del contenidor on estaven confiscades. Després, agents d'afers interns van veure que les portava a casa de l'altre agent. Durant el judici també es van poder sentir converses gravades entre un dels policies i l'home que venia la marihuana al mercat negre. La investigació del cas va començar al febrer del 2020.
Esquerra Republicana vol forçar el PSC a enterrar abans d'hora el projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona. Els republicans ja van incloure als pactes d'investidura una rebaixa fiscal que fa inviable el projecte, però ara volen aprovar aquesta rebaixa en un tràmit d'urgència, sense esperar els pressupostos de la Generalitat que encara s'estan negociant. Parlament, Núria Oriol.
Els republicans han aprofitat la sessió de control per pressionar perquè el president Illa doni compliment a un altre dels acords d'investidura. Per ells, clau revertir la rebaixa fiscal pel Hard Rock. El president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, li ha exigit el suport a la proposició de llei que han registrat aquest matí amb l'objectiu de sotmetre la votació abans d'acabar l'any. El cap de l'executiu català s'ha compromès a donar-hi suport, malgrat la previsió era fer-ho després amb la llei d'acompanyament dels nous pressupostos que ara estan encallats.
Avui tenim l'oportunitat de retirar la catifa vermella que la sociovergència va desplegar als casinos i de revertir una rebaixa fiscal que era i és immoral.
Nosaltres teníem previst complir aquest compromís amb la llei de mesures d'acompanyament del pressupost. Si vostès presenten avui un projecte de llei i van a aquesta vinya i han revisat el text, complirem els compromisos que vam subscriure aquest i tots.
Junts, mentrestant, ha responsabilitzat exclusivament el president de la Generalitat que Catalunya no tingui a punt uns nous pressupostos l'1 de gener.
I en la informació internacional, Donald Trump torna avui a la Casa Blanca, d'on va marxar a contracor, per començar a preparar la transició amb Joe Biden. El president electe dels Estats Units hi arribarà amb la confirmació de l'entrada al seu govern d'Elon Musk, el creador de Tesla, entre altres noms. L'home més ric del món codirigirà un departament destinat a aprimar l'administració i a eliminar controls. Washington, Francesc Garriga.
Aquesta tarda, matí a Washington, Trump tornarà a entrar a la Casa Blanca. Serà per parlar amb Joe Biden del traspàs de poders. Una trobada protocolària que fa 4 anys Trump es va negar a tenir. El futur president aterrarà a Washington després d'una jornada intensa de pluja de noms. El més esperat, el d'Elon Musk, que es confirma, liderarà el nou departament d'eficiència governamental. Juntament amb Vivek Ramaswamy, un dels que va competir contra Trump a les primàries, reben l'encàrrec textualment de desmantellar la burocràcia, retirar regulacions i, citant paraules de Musk, expulsar tota la despesa innecessària, incloent moltes persones. Segons el comunicat, la feina l'han de tenia acabada el 4 de juliol de 2026, el dia que el país celebra el 250 aniversari, un any i mig de feina. Trump també ha anunciat que vol de secretari de defensa a un exmilitar, l'ara presentador de Fox News, Pete Hegseth, un radical que va estar destinat a Guantánamo i que sempre ha defensat la manera en què van tractar els presoners. Per la CIA, Trump opta per un vell conegut, John Ratcliffe, i Mike Huckabee, exgovernador d'Arkansas, ultrareligiós convertit a telepredicador, serà l'ambaixador d'Israel.
I l'amenaça dels Estats Units de tallar l'ajuda militar a Israel si no millorava l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza ha quedat en paper mullat. Tot i tenir un mes de marge, Israel ha esperat a última hora per aplicar mesures que han servit per convèncer l'administració Biden, però que són més que insuficients pels gazians. Jerusalem, Jordi Brascó.
La UNRWA calcula que durant l'octubre a Gaza han entrat de mitjana 37 camions d'ajuda humanitària al dia. L'exèrcit israelià assegura que són 57, però en tot cas la xifra està molt allunyada dels 350 que exigien els Estats Units o dels 600 que les agències humanitàries creuen necessaris. Les conseqüències són desesperants per als gazians, que viuen sota un constant bombardeig que fins i tot sentim de fons durant l'entrevista amb la responsable d'emergències de la UNRWA, Louise Wattridge.
La gent ni tan sols es refugia en tendes, sinó sota de cortines o de peces prefabricades. Quan volen la metralla i les bales, no tenen lloc on amagar-se. Es propaguen les malalties. Se senten les bombes caient durant tot el dia, també la nit passada.
Des de la UNRWA asseguren que l'exèrcit els denega la majoria de peticions i la mateixa Louise Wattridge explica que li van arribar a disparar mentre repartia ajuda. Reclamen que el setge acabi perquè la situació pot empitjorar encara més ara que venen els mesos plujosos.
We are very, very terrified, actually.
Estem aterrits per quan arribi l'hivern i comenci a ploure, perquè el nivell de les aigües residuals pujarà i afectarà tots els que dormen a terra. Inundarà els refugis i la gent no tindrà un lloc on escapar.
En els últims 2 dies de l'ultimàtum, Israel ha ampliat àrees humanitàries i ha reobert el pas de Kisufim. N'hi ha hagut prou per convèncer els Estats Units que no tancaran l'aixeta de l'enviament armamentístic. Els nord-americans, això sí, han insistit que els israelians necessiten millorar.
Tornem a casa nostra perquè l'Institut Goodman fa una crida d'alerta de la falsa seguretat que senten les persones que es mouen en patinet elèctric per la via pública. Durant tot aquest any han atès 10 pacients amb lesions neurològiques greus per caigudes o impactes amb aquest mitjà de transport relativament nou, Mònica Mas.
Una xifra que augmenta any rere any des de la irrupció d'aquests vehicles de mobilitat personal que ofereixen un estalvi econòmic i de temps pels qui l'utilitzen. Malgrat que la velocitat màxima autoritzada és de 25 km per hora, és suficient per patir un impacte al cos i al cap amb conseqüències molt greus. La doctora Eulàlia Bertran, rehabilitadora de l'Institut Goodman, creu que el problema és la percepció del risc.
Quan un va en moto, no només va més protegit, no només esperem i som més conscients del que farà la moto o el que faré jo amb la moto, sinó que tinc la percepció de risc. En canvi, amb el patinet hi ha una falsa sensació de seguretat. Com que vaig més a poc, doncs no passarà res. Però clar, al final hem de tenir en compte que els patinets estan al carrer, estan amb altres vehicles i que no tots els factors es poden controlar.
I detalla les afectacions neurològiques dels pacients que arriben a l'hospital.
És a dir, una afectació de la mobilitat de les 4 extremitats, inclús afectacions respiratòries i la necessitat d'un ventilador. Però si la lesió és més baixa, doncs igual pot afectar només la mobilitat de les cames o d'una cama. Igual passa amb el traumatisme cranoencefàlic, eh? I pot haver des d'una afectació cognitiva més lleu o hi poden haver afectacions molt més importants a nivell de la cognició, de la parla, de la deglució, alteracions conductuals.
I recomana l'ús obligatori del casc, que es limiti encara més la velocitat d'aquests patinets i que només circulin pel carril bici.
I una cosa més abans de la publicitat. Segur que heu notat com s'acosta el Black Friday i l'Agència Catalana del Consum està vigilant el preu de 80 empreses d'electrònica i tecnologia, però també de roba o d'articles de la llar, per detectar si fan irregularitats. La més habitual és inflar preus abans de la campanya de descomptes i després aplicar la rebaixa sobre aquests preus ja inflats. Pilar García.
Sí, i això ho prohibeix la normativa, perquè el descompte s'ha de fer sobre el preu més baix que hagi tingut el producte els últims 30 dies. Aquesta pràctica se suma a altres irregularitats que s'han detectat els últims anys. Isidor García és el director general de l'Agència Catalana de Consum.
Publicitat incerta o enganyosa, aspectes de la venda de les quals no s'ofereix informació, si hi ha costos de lliurament o entrega del producte, si hi ha venda en finançament, condicions d'aquest finançament.
Incomplir la normativa pot comportar una sanció d'entre 10.000 i 100.000 euros. Fa prop de dos mesos que Consum està monitoritzant el preu de més de 2.300 productes que es venen per internet i 300 en botigues físiques. En paral·lel, ha engegat una campanya a les xarxes socials sota el lema N'estem tips, per conscienciar, sobretot els joves, sobre la importància de fer un consum conscient i reflexiu.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passant 5 minuts de dos quarts, comencem la cultura parlant de cinema i un rècord.
El meu nom és Manolo Vidal.
La pel·lícula El 47 s'ha convertit en la cinta en català més vista al cinema els últims 40 anys. Segons les dades del Ministeri de Cultura, ha superat els 450.000 espectadors, Marc Garriga.
Passa per davant, per tant, de Casa en Flames, Alcarràs i Panegre, els tres films que encapçalaven aquesta classificació els últims anys, i ara s'acosta al rècord absolut de La plaça del Diamant de Francesc Betriu, que va superar el 500.000 d'entrades venudes a principis dels anys 80. El 47, de Marcel Barrena, protagonitzat per Eduard Fernández, es va estrenar el 6 de setembre i aleshores va ser la segona millor estrena d'una pel·lícula en català de l'última dècada. 12 dies després va assolir el número 1 de taquilla a tot l'estat, un fet que feia més de 15 anys que una pel·lícula en català no aconseguia. Ara ja porta a prop de 3 milions d'euros de recaptació i segueix en cartell.
I del cinema a la literatura, tot i que sembli música. Cuando tú me haces mañana se tiñen de canción. Manolo García, el cantant de L'Último de la Fila, s'estrena al món de la literatura amb el recull de contes Títere con Cabeza. Al matí de Catalunya Ràdio ha explicat que es va decidir escriure després que se li incendiés el cotxe a l'autopista.
Mentre esperava els bombers i la policia, va escriure un petit conte a la llibreta que sempre du a sobre per fer cançons i l'experiència li va resultar molt gratificant, tant que darrere d'aquell conte n'han vingut uns quants més.
He descobert que és igual o més entretingut que fer cançons. És una forma d'abstracció total. Un dilluns a les 2 del matí marxes del món, estàs dintre d'aquest conte, escrivint un conte, inventant una història, plou, hi ha una dana, i han dit a la tele que no sé què, però aquesta angoixa ha desaparegut, perquè tu estàs al teu conte.
A punt de fer 70 anys, diu que ell segueix amb la mateixa il·lusió de sempre i la prova és que actuarà el 30 de novembre al Palau Sant Jordi. Això sí, segueix deixant en suspens la possibilitat d'un retrobament en directe amb Quimi Portet.
Ni sí, ni no, ni tot el contrari, vull dir... No som persones enyorades, vivim el present sempre i tenim sempre una il·lusió renovada. Som un tipus de persona molt vitals, no? Però enyorança, no. Home, pots enyorar, no sé, d'una novieta que vas tenir quan tenies 17 anys, però és l'única enyorança, i tampoc molt, eh?
I ara anem al teatre. La prestigiosa companyia internacional Neat Company torna a Catalunya amb un sublime error, una autoficció interpretada per Gonzalo Cunill que reflexiona sobre l'amistat, l'amor i els afectes. Barcelona, Marta Vives.
Després de presentar Molly Bloom i Isabella's Room, ara la companyia belga Neat Company arriba al nostre país amb aquest retrat íntim d'un home que es desdobla en tres personatges interpretat per Gonzalo Cunill.
Sí, és una obra que en el fondo habla del afecto. De recuperar el afecto y en la dramaturgia de la obra se plantea desde un sitio que es como el imaginario de lo que puede ser un velatorio.
El director Jean Lauwers ha dit que el muntatge és la resposta davant la perplexitat d'un món que cada vegada està pitjor.
Today I think we all agree that the world is fucked up.
El món d'avui està fotut. Estem en un moment que és especialment paradigmàtic, tant en l'àmbit artístic com filosòfic, com social, a tots els nivells. Tothom està absolutament confús, tothom està amb por i, per tant, comencem a plantejar-nos una sèrie de preguntes que són noves.
Un sublime error s'estrenarà el 16 de novembre a la sala La Planeta de Girona i a partir del 20 de novembre farà temporada a la Heartbreak Hotel del barri del Badal.
I una cosa més abans dels esports. Talking Heads, banda de culte i una de les més atípiques i innovadores de l'escena musical als 80, és la inspiració del nou treball de l'il·lustrador Lorenzo Montatore. Es tracta de Si bailáis, entenderéis mejor las letras, publicat per l'editorial EC, Valeria Obereda.
La idea la va tenir, segons ha explicat Montatore a Catalunya Ràdio, després de superar un dels moments més complicats de la seva vida.
Sufrí un infarto. Estuve muy grave, a punto de morir. Y estando en el hospital, una auxiliar tuvo este detalle de acercarse en un momento en el que yo estaba con todo el trauma de lo que había de suceder y me dijo, ¿quieres escuchar una canción? Dime cuál es tu grupo favorito. Y yo ahí, entre cables, tumbado en la cama, le dije, Talking Heads.
També ha donat detalls del significat del títol.
De repente se me ocurrió esta idea loca, ya que se titule Si bailáis entenderéis mejor las letras, que el grupo se llame Talking Heads, cabezas parlantes, y que no haya una sola palabra. No sé, me parece divertido hacer esa asociación de ideas y decir, bueno, pues vas a tener que bailarlo para entenderlo, porque realmente es que no hay palabras.
El vermell és el color dominant del TVO, com li agrada dir a Montatore, que combina amb el negre i el blanc. I a l'argument, tres línies que es barregen: la biografia del grup, l'autobiografia i la ficció.
Catalunya migdia. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per Dani Olmo.
Que el sentirem avui al Tot Costa a partir de les 7 i que ara en tindrem un avançament.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Dani Olmo s'ha convertit en un dels jugadors importants al Barça de Hansi Flick. En menys de 3 mesos des de la seva arribada ha demostrat l'encert del seu fitxatge. Avui el sentirem tranquil·lament en una entrevista al Tot Costa, una conversa que han tingut amb ell aquest matí a Madrid, el Jordi Costa, la Sònia Gelmà i el Ramon Salmurri, que era qui estava i que encara hi és a Madrid. Salmo, quina impressió t'has endut de Dani Olmo?
Doncs que està relaxat i content. Laia, transmet confiança i optimista i optimisme. Saps aquella tranquil·litat que et deixa algú quan ha fet una aposta i li ha sortit bé? Doncs això és el que transmet a hores d'ara Dani Olmo. Un Olmo especialment satisfet amb el rendiment de l'equip. Ha posat en valor la figura de Hansi Flick i més que treure la puteta, diria que treu la punta del peu amb el tema del fora de joc i el semiautomàtic. Això sí, no es posa ni mig nerviós quan li pregunten o per les lesions o per la inscripció, perquè, com bé saps, està inscrit, de moment, fins al mes de gener.
Al final, confiança cega en el club. Ells saben el que han de fer. Jo, al final, només em dedico a jugar. Ara puc jugar, després de quan vingui el gener, segur que també, o sigui que cap problema en això, i són coses que no hi penso. Al final, ja t'ho dic, confiança en el club al 100%.
Pel que explica Dani Olmo, està de portes endins especialment sorprès amb Marc Casado, un Casado que, per cert, ha estat la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola, que juguen divendres a Copenhagen contra Dinamarca i dilluns a Tenerife contra Suïssa. Hi ha la baixa de darrera hora de Pau Torres a la selecció espanyola. Pau Torres és central. De moment s'està valorant si s'incorpora algú o no. Ho dic en clau Íñigo Martínez, que és un dels noms que més havia sonat en la prèvia d'aquesta llista de convocats.
Doncs aquesta entrevista entrevista amb Dani Olmo, la podreu escoltar al Tot Costa avui a partir de les 7, conversa interessant amb el jugador del Barça. I avui a l'entrenament d'aquest matí del Barça, Ansu Fati s'ha lesionat. Té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i segons ha comunicat el club, el Barça, Ansu Fati estarà al voltant d'un mes de baixa. I seguim relacionat amb l'actualitat del Barça. Deco no entén el VAR semiautomàtic. El director esportiu del Barça demana explicacions al fora de joc de Lewandowski a Noeta i es mostra confiat en renovacions com les de Pedri o Gavi. Marcos García.
El fora de joc de Lewandowski per menys d'un peu al camp de la Reial Societat encara porta cua. En declaracions a Mundo Deportivo, Deco admet que no entén el VAR.
El VAR no ha arreglado los problemas que en teoría cuando se le habló de VAR que venía para por arreglar. ¿Por qué semiautomático? Yo estoy perdido. Todavía no sé si las botas eran amarillas o negras. Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el error? Si hay un error, si no está, no pasa nada. No se expliquen.
Igualment, Deco diu que això del VAR no és una excusa per la derrota i que demanen explicacions sempre de forma constructiva. Pel que fa a les renovacions, sentim el que diu sobre la de Pedri.
Creo que Pedri quiere hacer historia en el club. Creo que Pedri se siente cómodo aquí, está contento, quiere ganar títulos. Está otra vez a su mejor nivel después de trabajar mucho, entender que tenía un trabajo todo por detrás que tenía que hacer después de tantos años sufriendo. Pero es un jugador importante y yo creo que la cosa irá bien.
El mateix discurso molt semblant l'ha fet sobre Araujo. Frenkie de Jong ha acabat dient que si els jugadors volen el club farà que les coses passin. I de Gavi, Deco ha estat molt carinyós, ha dit que Gavi és una persona que personifica tot el que és el Barça.
Doncs a les renovacions del Barça masculí a la golejada del femení. Perquè ahir ja explicàvem amb la Ruth Vilà que en principi el Sant Polten havia de ser un rival assequible pel Barça a la Champions i realment Pau Ros ho va ser perquè ahir les blaugranes van tornar a golejar.
Va ser contra el Sant Polten i per 7-0. Les jugadores de Pere Romeu no van obrir el marcador fins al minut 32 quan Eva Payor va rematar una centrada d'Ona Batlle. L'equip austríac, però, no va tenir cap opció davant el Barça, que va rematar fins a 34 vegades, inclòs un gol d'Esperó de Pina a l'estil Cruyff, davant només dues de les rivals directes a les mans de Catacoll. En aquest sentit, Pere Romeu veu aspectes a millorar.
Sempre falten coses perquè penso que podem ser algo més perfectes en aquests metres finals, que les entrades siguin algo més bones, que les últimes passades siguin algo més precises. Intentar tenir bé la frontal ben carregada per evitar contraatacs. Penso que cada vegada estem millor a nivell defensiu. Hem millorat molt, molt, molt l'alçada de la línia defensiva respecte als primers partits. Per tant, mantenir-ho és important.
Recordem que el Barça no és primer de grup, ho és el Manchester City. Cada moment ha guanyat les tres primeres jornades. Les blaugranes tenen el partit de tornada entre cella i cella, però abans hi ha el clàssic al qual arriben en bona forma. Sentim Marta Torrejón.
Fet la feina feta ja, no? Tres punts la setmana passada contra l'Atlético de Madrid, avui victòria també. Arribem en bona forma, arribem en bon ritme, amb cames fresques per aquest clàssic.
El Barça ho ha guanyat tot i el Madrid només ha cedit un empat contra l'Atlètic. El Madrid el partit l'oferirà DAZN i Movistar Plus.
I l'11 i el Barça s'uneixen en una iniciativa solidària amb la venda de cupons que commemoren el 125è aniversari del Club Blaugrana.
Recordo la nit de Reis, nerviós com una enxaneta, esperant la samarreta com culer sense remei. No em van portar l'oficial.
Aquesta que sentiu l'haureu reconegut és la veu del Bernat Soler recitant un poema que trobareu en aquest cupó especial. És una de les sorpreses que té aquest cupó i que trobareu amb un QR. Avui es posen a la venda els cupons que celebren el 125è aniversari del Barça i, de fet, en els quioscos de l'11 també podreu trobar un pòster del cupó amb un QR on podreu descarregar, a banda d'aquest poema, també l'himne del Barça en clau de jazz, interpretat per Ignasi Terrazza, i així com també l'experiència d'un jove sec quan veu el Barça explica com ho viu. Tot això gràcies a un conveni signat per les dues entitats la passada primavera i amb la finalitat de treballar conjuntament per fer del nou Spotify Camp Nou un espai referent al món en matèria d'accessibilitat i igualtat per a totes les persones. I a Girona avui ha tocat valoracions el director esportiu del club, Quique Cárcel, que s'ha mostrat crític sobre l'ambient que es viu al voltant de l'equip Eduard Solà.
Una temporada que havia de ser històrica amb el debut a la Lliga de Campions i sembla que Girona no s'acaba de gaudir del tot. Protestes pel preu de les entrades pel partit de Champions, amb mocadurada inclosa, algun xiulet puntual a Montilivi i indignació pel debut amb el primer equip de Ferran Ruiz. el jugador investigat per difusió d'un vídeo sexual. Avui el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha fet una roda de premsa per parlar de la situació del club i ha reconegut això, que veu massa crispació.
Jo penso que tenim que fer un reset tot i intentar valorar molt el que estem vivint. Tot això va molt ràpid, estan passant moltes coses i sí que tinc la sensació una miqueta de crispació, de que la gent no està contenta. No m'esperava coses que han passat, vull dir, no m'esperava que l'afició pités en algun partit, i aquells moments a mi m'han fet mal. El tema dels mocadors de l'altre dia va ser un moment molt puntual, va ser un minut.
Creu quan Mitchell, que havia començat la pretemporada amb pocs jugadors i havia competit de seguida amb dos partits per setmana, ha influït a les moltes lesions que han tingut i que preveu que la millor versió arribarà aviat quan Mitchell recuperi la majoria de jugadors. Diu que tenen marge de millora i que, tot i que serà difícil classificar-se per la següent fase de la Lliga de Campions, tenen opcions i que ja veuran què passarà al mercat d'hivern, perquè potser les necessitats de l'equip no seran les mateixes que ara quan s'obri el període per fer fitxatges. I també que les dues victòries consecutives que han aconseguit a la Lliga els ha donat tranquil·litat.
I l'Espanyol, que es troba a l'equador de la seva llarga aturada competitiva i que aquests dies s'entrena per rellançar l'equip pensant ja en el partit del Girona. Sergi Andreu.
Sí, al vestidor saben que l'aturada d'aquests dies ha de ser profitosa, que tenen una oportunitat molt gran per millorar tot el que fins ara no ha sortit bé i treballen específicament, sobretot, amb el que fa referència a les àrees, a la pròpia i a la rival. I ho fan amb el convenciment i fins i tot amb la conjura que a partir del dia del Girona l'equip revertirà la tendència dels últims partits, que són, recordem-ho, 6 derrotes en les últimes 7 jornades. S'hi ha referit Omar El Hilali, el jugador de camp amb més minuts aquesta temporada.
Esta semana nos ha servido para mejorar muchas cosas. Sí que es cierto que bueno, hemos tenido un poco más de tiempo, entonces nos ha servido también para ir mejorando aspectos, trabajarlos aún más si cabe, y creo que vamos a seguir haciéndolo hasta el día del siguiente partido contra el Girona. Entonces, que esta semana nos ha servido para mejorar cosas que donde tenemos margen de mejora, tanto ofensivamente como defensivamente, y creo que estamos en ello.
I després de la pausa...
A tot el que involucra aquesta experiència jugant un pavelló de primera divisió italiana...
El partit històric del vòlei Sant Cugat, avui a la Challenge Cup.
Catalunya migdia.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I en bàsquet avui toca parlar de competicions europees. D'entrada, de la victòria ahir del Baxi Manresa per 78-89 a la pista del Chemnitz alemany, aixecant 13 punts en contra a la Champions FIBA. I això dona pas avui a l'Eurolliga del Barça. Els blaugranes, Ernest Macià, que visiten la pista del Partizan de Belgrat.
Que l'agafen en un moment complicat perquè el Partizan de Zeljko Obradovic ve de perdre 4 partits, anotant pocs punts, poc més de 70, però bé, sempre és Zeljko Obradovic, sempre és l'Stark Arena, que ja ho ha venut tot, 19.000 10.000 places venudes, i el Barça, doncs, que tampoc és que estigui en un moment ideal, perquè ve de perdre la Lliga CB i ja dur massa derrotes en global. Joan Peñarroya.
Mai van bé derrotes com la de l'altre dia, però el que sí que hem d'utilitzar, doncs, aquesta derrota és per intentar evitar que ens passi en un futur, no el fet de perdre, sinó el fet de, segurament, de no fer el nostre partit o el partit que volíem fer l'altre dia.
Bé, el Barça necessita guanyar perquè, si no, s'escapa el Fenerbahçe de Jasikevicius, que és líder provisional. Nota peu de pàgina, Laia, avui el partit és el que juga més d'hora de tota la temporada.
Ah, sí?
A les 6.
Molt bé.
Allà en web, ja, amb la Llobera esbrenant i fent el, explicant
no sé
el bàsquet.
Si, si hi trobareu aquest horari tan estrany per vosaltres, per
molt
un partit
estrany,
de l'Eurolliga, però
estrany.
Que podreu seguir la transmissió de l'Eurolliga d'aquest partit del Barça, ja ho sabeu, com sempre, a l'app de Catalunya Ràdio, a plataforma 3CAT. Doncs hem parlat del Baxi Manresa, del Barça, i la Penya també té partit, en aquest cas de l'Eurocup, la vuitena jornada, rep el Buducnost Montenegrí.
Partit que hauria de guanyar la Penya, un rival, ja no, jo diria que ni tan sols directe l'hauria de guanyar, i atenció, perquè la notícia és que avui pot debutar Sam Dekker, que és aquest temporer que la Penya ha fitxat per cobrir la baixa de Kaiser Gates. Estem parlant de jugadors que havien de ser Kaiser Gates, un dels jugadors importants d'aquesta temporada, s'ha lesionat per un meset i, per tant, doncs, la Penya hi va fitxar aquest jugador i avui potser ja té alguns minuts. Escoltem el tècnic de la Penya, Dani Miret.
Quan no som capaços d'arribar al final del partit i guanyar-lo, doncs hem de fer la reflexió de que ens hem de preparar molt més. Després de fer bons moments, després de fer bons partits, després de lluitar, els partits, molts d'ells, el cara o creu, són en aquests últims minuts, i últimament, doncs, creiem que la gestió i el que hem decidit fer i les tecles que hem volgut tocar no són les adequades.
I més competicions europees. En aquest cas, el vòlei Sant Cugat, que afronta avui un partit històric a la pista del Chieri 76 italià. Les vallesanes no ho tenen fàcil, però mantenen opcions de passar a la següent ronda de la Challenge Cup a Humora.
Sí, mai cap equip català ha arribat a vuitens de final de la competició continental, i les santcugatenques tindran l'oportunitat de trencar aquesta estadística avui a la nit. Fer-ho passa per guanyar el Chieri, vigent campió de la competició, contra el qual van sortir derrotades a l'anada per 0-7 a 3. La capitana de vòlei Sant Cugat, Aina Barbel, valora el repte al que s'enfrontaran.
Crec que és un partit que, igual que vam plantejar l'anada, és per disfrutar, juguem contra un dels millors equips italians i poder, doncs, tornar a gaudir d'aquesta oportunitat de jugar contra jugadores amb medalles olímpiques en un pavelló que segurament no jugarem mai cap de nosaltres a la nostra vida. La veritat que, doncs, ens omple d'il·lusió i l'afrontem amb moltíssimes ganes.
Per passar la ronda, el Sant Cugat ha de guanyar sense que el Chieri s'emporti més d'un set. Només així podran mantenir viu el somni europeu.
Futbol, avui es disputa l'eliminatòria dels quarts de final de la Copa Catalunya Femenina, una eliminatòria a partit únic. Per tant, Isaac Vilalta, qui guanyi, ja estarà a les semifinals.
Doncs sí, en un format que beneficia els dos equips que la temporada passada estaven a la màxima categoria, el Barça i el Llevant Badalona. Avui, com deies, es juga una de les eliminatòries de quarts que enfrontarà el Vic Riu Primer i l'Europa, el partit a les 8 del vespre. L'altra eliminatòria la jugaran d'aquí dues setmanes l'AEM i l'Espanyol. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries es classificaran per a les semifinals, on, ara sí, els esperaran el Barça i el Llevant Badalona.
I per cert que 3CAT i Esport 3 transmetran partits als equips catalans a la segona ref. Avui s'ha signat l'acord entre 3CAT i 8 dels 9 clubs catalans d'aquesta categoria. Es farà la transmissió d'un partit amb equips catalans a cada jornada. Aquests equips, recordeu que són l'Espanyol B, el Terrassa, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Lleida Esportiu, el Badalona Futur, el Cornellà i l'Olot, que no s'ha adherit a aquest acord amb 3CAT. I avui també es disputa la jornada de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb alguns partits ajornats per la Dana. Carles Vila.
El Reus Deportiu havia de jugar a la pista del Vilafranca. L'altre partit ajornat és l'Alcoi Noia. De la jornada d'avui destaca el Sant Just Barça i el Calafell Lleida, dos dels millors equips de la passada temporada. Aleix Marimón és jugador del Calafell.
El Lleida crec que té una de les millors plantilles de la Lliga. S'ha reforçat molt bé, ha fitxat amb jugadors de gran nivell i a sobre tenen els tres argentins que estan molt fins. Sabem que serà un partit difícil, ja hi hem jugat dos cops a la pretemporada. Sabem l'equip que tenim, sabem que juguem a casa amb la nostra gent i amb l'objectiu d'aconseguir els tres punts i mirar cap amunt.
La jornada es completa amb el Vic Igualada, l'Alpicat Liceu de la Corunya i el Caldes Voltregà.
I avui a Màlaga havia de començar la Billie Jean King Cup, l'antiga Copa Federació de Tennis, però ha estat finalment posposada, també per la Dana, Eudald Serra, l'enfrontament entre Espanya i Polònia, per tant, que obria avui la competició, s'ha ajornat fins divendres.
La Federació Internacional de Tennis ha informat aquest mateix migdia que l'eliminatòria entre espanyoles i poloneses, que havia de començar aquesta tarda a les 5, s'ajorna fins divendres a les 10 del matí. L'organització del torneig ha justificat aquesta decisió en funció de les indicacions rebudes per part del govern autonòmic andalús per tal de garantir la seguretat dels aficionats i de les jugadores davant de les fortes pluges que poden caure avui a Andalusia. La competició havia d'arrencar aquesta tarda amb la primera eliminatòria de vuitens entre Espanya i Polònia. L'equip espanyol, a més de Paula Badosa, que és la número 12 del món, també hi és una altra catalana, Marina Bassols, que ha entrat a darrera hora a la convocatòria en substitució de la lesionada Cristina Buxa. La Copa Billie Jean King la juguen les 12 millors seleccions del rànquing. L'actual campiona de la competició és l'equip del Canadà.
I en tennis encara, les finals d'ATP de Turí, Marta García, ara mateix en joc el partit entre Carlos Alcaraz i Andrei Rublev.
Sí, de moment domina el murcià, que ha guanyat el primer set per 6-3, ara mateix ja està en joc el segon, amb avantatge per a Rublev, que és qui està servint. També avui s'enfrontaran Casper Ruud i Alexander Zverev. Per cert, que en la competició de dobles, segona derrota per al català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, després de perdre ahir amb la parella Kulfuk-Mekchit en 2-16-1, i no estan matemàticament eliminats, però ja no depenen d'ells mateixos.
Tenim temps per repassar altres temes del dia. Marta, comencem pel futbol sala.
Perquè se coneixen ja els emparellaments de la quarta ronda de la Copa, on entren ja en competició els equips de la primera divisió. Les eliminatòries són Leganés, que és un equip de segona, Barça, o Xartabe de Bilbao, de segona B, Indústries García Santa Coloma, i Mataró Peníscola, un equip de primera. Els partits d'esta quarta eliminatòria se juguen a partit únic entre el 26 i el 27 de novembre.
I l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la segona fase de la Champions a Waterpolo.
Ah, això el guanyarà ahir el Bassas de Budapest per 10-15, el Sabadell va empatar a 11 en casa davant el Savona italià, són tercers de grup i se compliquen la classificació, i avui en la Lliga Femenina dos partits de la cinquena jornada, Mataró-Terrassa i Sant Andreu-Tenerife-Cheide.
Doncs fins aquí la informació esportiva aquesta tarda, ja ho sabeu, a partir de les 7 al Tot Costa, entrevista amb Dani Olmo. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.